Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. L'Iran respon als bombardejos dels Estats Units i Israel al seu territori amb atacs contra els aliats de Washington que tenen bases militars nord-americanes al Pròxim Orient. Es parla d'almenys 3 morts. Donald Trump qualifica l'operació conjunta amb Israel de massiva i convida la població iraniana a la revolta contra el règim. La Unió Europea, tot això, no condemna l'atac. La presidenta de la Comissió ha fet una crida a la màxima moderació i la cap de la diplomàcia ha dit que el règim de Teheran és una greu amenaça per a la seguretat mundial. Anem a Brussel·les. Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. En una declaració sense condemnes, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, parla de fets preocupants a l'Orient Mitjà. Fa una crida, això sí, a la desescalada i demana a totes les parts implicades que protegeixin els civils i que respectin el dret internacional. Diu que l'objectiu primordial de la Unió Europea és garantir la seguretat de la regió. En la mateixa línia, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, ha explicat que Brussel·les està explorant solucions diplomàtiques amb els països àrabs de la zona. Diu que el personal no ha essencial de la Unió Europea a l'Orient Mitjà ja s'està retirant de la regió i, a més, assegura que facilitaran la sortida de tots els altres ciutadans europeus que així ho desitgin. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
A tot això, Espanya demana als ciutadans espanyols que siguin a l'Iran que abandonin el país. La Moncloa calcula que n'hi ha uns 160. En una piula del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, diu que estan seguint de prop la situació i que les ambaixades a la regió estan plenament operatives. Més notícies iran a banda, que repassem ara amb la Maria Guixà. Detingut un home després de la mort violenta de la seva parella en un pis de la localitat gaditana del Puerto de Santa María.
La policia investiga aquesta mort com un crim masclista. El cadàver de la dona, que tenia 44 anys, va ser trobat ahir a la tarda al seu domicili ubicat al barri de Los Romanos d'aquesta població andalusa. Si es confirma com a cas de violència de gènere, seria l'onzena víctima de l'estat espanyol des de començament d'aquest any.
A Tarragona, diversos ferits en un incendi en un pis.
9 persones han hagut de ser ateses arran d'aquest foc. Hi ha 2 persones ferides en estat lleu i una més en estat menys greu que han hagut de ser traslladades a l'Hospital Joan 23. L'incendi s'ha declarat aquesta mitjanit a la primera planta d'un edifici al carrer Penedès del barri de Torreforta. Els bombers han evacuat diversos veïns abans d'extingir el foc que no ha deixat danys estructurals a l'edifici.
Detingut un jove de 18 anys a Manlleu, a Osona, acusat de fer-se passar per treballador d'una entitat bancària i estafar 25.000 euros a 2 persones de 90 i 67 anys, veïnes de Barcelona.
Es feia passar per treballador d'un banc, alertava les víctimes d'una suposada estafa i aconseguia que li entreguessin les targetes amb el pretext de destruir-les. Després feia extraccions de diners i altres operacions fraudulentes. En l'escorcoll del seu domicili, els Mossos hi han trobat 1.500 euros en efectiu, diverses targetes bancàries a nom de terceres persones, joies, un inhibidor de freqüències i també una pistola d'aire comprimit. El detingut ja ha passat a disposició judicial i se l'acusa de 2 delictes d'estafa i un de furt.
Vinc d'un poble mariner on flors i pescaors naveguen junts en una...
I Judit Niederman estrena gira amb la Gio Sinfonia. La cantant vilassarenca arriba avui a l'Auditori de Girona acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia sota la direcció de Joan Albert Amargós per celebrar els 10 anys de la seva trajectòria professional. Amb aquest format simfònic i amb una proposta escènica que gira al voltant del color vermell com a element central, Niederman dona nova vida a una selecció dels seus temes més significatius. El projecte s'estrena avui a 9:15 del vespre en el que serà el tret de sortida d'una gira per diversos escenaris de Catalunya durant tot l'any. Els pròxims concerts seran, per exemple, Figueres, Sabadell, Barcelona, l'Escala i Calonja. I els esports, Xavi Soler.
Una sanció ha impedit la primera victòria de Marc Márquez a la temporada de MotoGP a la cursa sprint del Gran Premi de Tailàndia. La victòria està per Pedro Acosta, a qui Márquez li ha cedit el primer lloc per la sanció que ha rebut. Una sanció que ha arribat quan, a una volta pel final, Acosta i Márquez han pogut tocar-se, a les imatges no es veu del tot clar, i els comissaris li han imposat a Marc Márquez la sanció de perdre una posició. Demà a les 9 es disputarà la cursa llarga. A partir d'un 4:45, el Barça rebrà el Villarreal al Camp Nou. El Barça defensa el lideratge contra el tercer classificat, Frenkie de Young i Gerard Martín són baixes destacades pels Blaugrana. Avui es tanca la fase regular de la Champions femenina d'hoquei patins. Es definirà la Final Four. A les 5, el Manlleu rep el Benfica. Les manlleuenques seran de Final Four si guanyen i el Fraga no ho fa a la pista del Palau, un partit a les 7. A l'altre grup, el Vilassana, ja classificat, juga a la pista del Tricino italià. Si guanya, les catalanes acabaran primeres de grup. El Cerdanyola, sense opcions, juga a la pista del Gijón. I a la segona competició europea, l'Eurocup, el Voltregà defensa un 5-0 a l'anada a la pista del Noisy, mentre que el Sant Cugat defensa a casa un 6-1 contra el Cotrà.
Fins aquí les notícies.
El suplement, amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de les 12 del migdia, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe des de les 6 del matí i avui fins les 2 del migdia, pendents de l'Iran, que continua responent als atacs d'aquest matí, ho fa bombardejant els aliats de Washington, que tenen bases militars nord-americanes al Pròxim Orient. Parlem de Qatar, de Kuwait, dels estats dels Emirats Àrabs Units i també de Bahrein, on hi ha el comandament central de les forces navals de Washington. Ara mateix es parla d'almenys 8 morts ja, una a Abu Dhabi, 2 a Bagdad i 5 al sud de l'Iran, 5 estudiants que haurien mort pels atacs aeris israelians a una escola de primària. És una xifra del tot provisional, almenys 8 morts ja a aquesta hora. Al suplement us anem desgranant les reaccions internacionals. Espanya demana que a tots els ciutadans amb passaport espanyol que hi hagi a l'Iran que abandonin el país. La Moncloa calcula que n'hi ha uns 160. En una piulada, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, diu que estan seguint de prop la situació i que les ambaixades a la regió estan plenament operatives. La Unió Europea, per la seva banda, no condemna l'atac contra Teheran i Ursula von der Leyen fa una crida a la moderació. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, diu que el règim de Teheran és una greu amenaça per la seguretat mundial. Aquest matí, al suplement, hem rebut la visita del ministre Urtasun, que sí que ha condemnat amb totes les lletres aquest atac dels Estats Units en territori iranià. Una altra de les claus és on és Ali Khamenei, el líder suprem de l'Iran, com reaccionarà el règim dels ayatolàs. Per Lourdes Vidal, professora de Relacions Internacionals a la Universitat Ramon Llull, el secretisme és una de les millors estratègies que pot seguir el règim iranià. Ens ho ha explicat fa una estona aquí el suplement.
Ja no és tant un règim en mans de clergues, sinó que sobretot ara un règim en mans d'estratègics militars. És molt possible que intentin, evidentment, aguantar a tota costa. Davant de l'alternativa de la desaparició, no?, de l'aniquilació, la seva reacció sigui encara molt més agressiva, molt més repressora.
Recordem que aquest matí Donald Trump ha fet una crida als ciutadans iranians a revoltar-se contra el règim una vegada acabin aquests atacs, que no s'acabaran avui, ha dit ja que això és qüestió de dies. Qualifica l'operació conjunta amb Israel de massiva. Ara passen 7 minuts de les 12 del matí, continuarem connectats a tot el que doni de si aquesta crònica internacional que avui va farcida, però també intentarem recuperar el fil d'alguns continguts del suplement que ens aniran bé també per respirar i posar una nota de bon humor a un matí de dissabte trepidant. N'hi ha per desplomar-se.
Hi ha dies que no m'agrades tant com abans. Hi ha dies que faig molt tard i no ho trobes normal. Jo no trobo gent normal.
Ara el suplement deixa de ser febrer. Maria Jaume va entrar a les nostres playlists en plena pandèmia i des del 2020 no n'ha sortit.
Tens una postal, trista, 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 Miami.
Fins a maig no revisc, voltes i voltes, Nostàlgia Airlines, i ara ens obre les portes de la seva particular festa major, Sant Domingo Forever. Així comença aquest Sant Domingo Forever. Avui el suplement és mes d'agost.
A plaça, avui a tothom, sa gent que no m'agrada massa i sa gent que més estim del món. A sa mateixa plaça, d'una vegada he volgut partir. Avui a festa grossa, sí, sí. Avui jo no me'n vull anar d'aquí.
Ja ens convé una bona festa major. Amb la que està caient, ens imaginem ara 38 graus, sol espaterrant, amb bermudes i amb festa major. Maria Jaume, bon dia, bona hora.
Bon dia, com estàs?
I l'enhorabona.
Gràcies.
Nosaltres molt bé. Tu suposo que patim per si Donald Trump et contraprogramava la teva sortida del disc, eh?
Bueno, és que ja no, més coses no podien coincidir avui, ja.
Jo em pensava que qui et contraprogramava el teu disc nou era la Ludwig van, que us heu posat d'acord per estrenar el mateix divendres, perquè el disc va sortir ahir, però realment ha estat Donald Trump qui t'ha contraprogramat, Maria.
Pues vaja.
Com estàs? Com va tot?
Molt bé, molt contenta, com moltes emocions, la veritat.
Hem de dir que ahir vam rebre el disc en format físic i l'hem pogut escoltar activament aquestes últimes hores, però no és un disc que arribi sol. Arriba amb una ensaïmada, i a més no una ensaïmada allò feta malbé, sinó que la vam poder degustar tota la redacció del suplement. Això ho fas amb nosaltres perquè som Catalunya Ràdio i ens estimes, o realment a tothom que t'ha de fer una mica de propaganda del nou disc els has portat una ensaïmada?
Això ho he fet, en és que m'aqueix molt bé. Ho deixarem així.
Era sense cabell l'Àngel, cosa que s'agraeix?
Sí, hòstia, és que a mi no m'agrada gens i jo pensava que en els catalans vos agradava molt.
No, a mi no m'agrada. El cabell d'Àngel és que me'n van portar una fa poc i vaig dir, me l'ha guanyat perquè no em... El cabell d'Àngel és com... És la polpa de la carbassa, no? Tu ho hauries de saber, això.
Saps que no. Exactament.
És aquesta confitura que és com...
M'equadra, perquè té com a filets, és com a... La textura és molt desagradable.
A tu tampoc t'agrada.
No, clar que no.
O sigui, però l'original, la que es consumeix més allà, és aquella...
És llisa. El que passa que després hi ha gent que... Bueno, n'hi ha de tot tipus. I en els predins, a la gent gran li sol agradar-se de cabell d'any.
I escolta'm, a tu, això de promocionar un disc amb el tòpic més gran de Mallorca, que és l'ensaïmada, que és una manera d'enfotre-te encara més... més o de...
Clar, vull dir, no sé si vareu veure que hi havia una postaleta també, sí. Precisament per això, perquè era com, era un gest bastant irònic i també intentant donar la volta a una cosa tan folclòrica com també pot semblar aquest disc, no? Que és una cosa que pareix com un disc de folk i realment no ho és, no? Realment és la meva vida, és la meva infància, són les meves vivències i l'ensaïmada era una mica la metàfora de tot això, no? De realment jo... Per mi, l'ensaïmada és el postre del dia després de Sant Domingo, no? Vull dir que realment menjo ensaïmada.
Les postres, eh?
Exacte.
Del dia gran de després de la festa major.
Sí, de tota la ressaca.
Això, tu, de la ressaca, exacte. Sí. A la platja o on sigui, en aquest cas.
Sí, no, allò no hi ha molta platja.
Clar, perquè està al centre, no? Està bastant...
Sí. Cosa que m'ho salva de moltes coses, eh?
Llorito és Lloret de Vistalegre, que és el teu poble d'allà. Fins quan hi vas créixer i néixer allà?
En els 17 anys me'n vaig anar cap aquí.
I el dia 4 d'agost és Sant Domingo, que és el patró.
És dia 8.
El dia 8. I és el patró...
És el patró de Lloret, sí.
I a partir d'aquest disc anirem desgranant una mica doncs, com va una festa major d'aquesta mena. I drama apareixen els records d'algun vell amor que continua habitant en la memòria. M'avorraria sa memòria per tornar a viure sa nostra història. L'amor torna a ser el pilot que ho nodreix una mica tot.
Sí, jo realment crec que en aquest disc, evidentment, xerro molt d'amor, però crec que xerro molt poc d'amor romàntic. Vull dir, xerro molt d'amor en el meu poble, a les festes, a la meva família, en els meus amics, i precisament aquesta cançó no m'agrada dir-ho perquè després la gent s'ha de fer seva i cadascú s'imagina el que s'imagina, però jo la vaig fer pensant en ma mare, o sigui, que imagina't.
Amb la teva mare? Per sí, què? Sí. La fotografia del disc, es veu una nena, un dimoni, ara hi anirem, i una dona...
És ma mare.
I la nena ets tu, entenc.
Són jo, sí.
Ets més rossa de petita.
Sí, sóc aquella, la típica persona que té molta imatge perquè de petita era completament rossa i ara ja no ho és. Bueno, sí. Sí, la vaig fer pensant en ella una mica, bueno, i en la relació que tenc amb les festes, com pensant en aquestes coses de que quan ets petit i quan tens una cosa molt bona que no te'n dones compte i ho tens tot i no tenies ni idea, no? I després tornes gran i dius, hòstia, van ser uns anys preciosos i, bueno, aquesta nostàlgia de...
Una altra vegada la nostàlgia,
sí,
en aquest cas, des d'un altre costat. Com és això? Com és que ets tan nostàlgic a ser tan jove?
No ho sé, perquè... No ho sé, o sigui, m'agrada com aquesta cosa de recordar moments bons i com apreciar aquestes coses, però de vegada crec que després ho compensa amb bastanta festa, sobretot en aquest disc.
Mm. Una festa major també és un lloc, parlant d'amor, on et trobes exparelles, exnòvios, exnòvies, no?
Sí, 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 sí.
I que això també ho toques.
Sí, és que m'agradava molt com xerrar de les festes perquè crec que és un lloc on passen tantes coses, te trobes tanta gent de la teva vida, de la teva història. Ets amics, inclús, també, ets parelles, i també has d'aprendre a conviure en tot això, no? Vull dir, el poble, i a més un poble tan petit, t'obliga a conviure amb la gent que igual no voldries tornar a veure.
Quants habitants sou?
1.500.
1.500, per tant, us coneixeu, evidentment, tots.
100%.
Què és el millor i què és el pitjor d'haver nascut i crescut en un poble de 1.500 habitants?
I no, mira, jo crec que el millor és aquest sentiment de comunitat i de pertinença, perquè és una cosa molt bèstia, no? De sortir al carrer i que tothom te conegui té molts avantatges, realment, perquè se crea una xarxa molt bona i pots... Bueno, quan necessites alguna cosa, normalment la gent t'ajuda, saps? Però, de vegada, jo crec que això, quan era adolescent, ho odiava una mica, no? El fet de no poder sortir de casa teva sense que hi hagués un registre de quina hora havies sortit, de quina hora havies tornat, amb qui, etcètera, etcètera.
Vull alçar la meva copa a l'aire, vull deixar tot aquest mal enrere.
Airlines va ser un disc aplaudidíssim per tothom. Segurament va marcar un abans i un després de la teva trajectòria. T'has sentit la pressió d'haver-lo d'igualar almenys amb aquesta publicació? No és el teu segon disc, el segon disc sempre fa molts respectes, el quart, però potser des de l'esclat de Maria Jaume i des d'aquesta sonoritat molt més electrònica, sí.
Sí, sí que... Bueno, Nostàlgia va anar molt bé, no? També va tenir això, el que dius, molt de reconeixement. I per jo també va ser com... pujar a un escaló i a un univers que encara no havia tocat, no? A nivell de gènere musical. I sí que tenia aquesta cosa de... Buah, és que ha de ser millor. Vull dir, jo m'ho deia, i amb en Lluís m'ho dèiem de... És que ha de ser millor que Nostàlgia. I és vera que, en el principi, això te dona una mica de respecte, no? Et fa una mica de respecte. Però de vegades la pressió que a mi m'agrada posar-me, perquè si no és com que t'estanques molt ràpid. I per mi aquest disc és millor que Nostàlgia, jo ja t'ho he dit.
També és la manera com l'has de vendre, no? Què m'has de dir?
Hombre, clar,
no, he fet un disc, però no és millor que Nostàlgia.
No.
Sí que és veritat que hi ha un relat musical, si més no, que és una continuació, o no vols que sigui entès així?
És una mica continuació, jo crec que també per la temàtica, encara que no us sembli de la millor primera vista... El fet de sentir disc xerrar del turisme massiu a Mallorca, de la pressió que viu Silla, etcètera, també m'ha com estirat el fil d'ara poder xerrar d'una cosa molt més concreta i molt més identitària, també entenent les festes de qualsevol poble, crec jo, com a parèntesi del caos i el desastre que vivim actualment, no? I aquesta cosa de les festes com a refugi una mica.
Molts músics expliquen que fer un disc és un pacte amb la Maria Jaume del futur, amb el tu mateix del futur, perquè allò que deixes enregistrat i acaben sent 12, 14, 15 pistes, ja no ho podràs modificar. Com és ser esclau de quan tanques i dius, val, aquesta cançó queda així, i potser d'aquí 10 anys no m'agrada i hagués fet canvis?
Bueno, ja, és que això no te pots tornar loco. En Lluís Cabot, que és en qui hem escrit el disc i l'ha produït i tot, diu una cosa bastant, bastant bona, que fer un disc és com fer palomites, no? Nosaltres diem palomites a Mallorca, em sap greu.
No, no, escolta'm, com vulguis. Aquí diem crispetes.
Però... Perquè, bueno, és que com que té el seu temps, no? I han d'anar com explotant totes les crispetes, però arriba un moment que en comencen a explotar molt poques i, de fet, si ho deixes massa temps dins el microones, s'acaben cremant les altres, no? I és que és vera que hem concebut el disc una mica així de... no li pots donar tantes voltes, perquè arriba un moment que ja les cançons se cremen i ja arriben a un lloc que no havien d'haver arribat, saps?
Vull dir, han de sortir abans.
Han de sortir.
Si no es fan malbé, s'han de menjar abans.
Exacte.
Va per tu, Maria Jaume i Uineta.
Tenia un món preciós.
Marineta i la Maria Jaume, i també la Maria Jaume amb el seu amor d'ultramar. Jo que volia una vida d'artista, tot lo dia per munt i per vall, ara quan dins es níguls, níguls són núvols.
Sí, exacte.
Has vist? Te perd de vista, cada vegada me fa més mal. Meu amor d'ultramar. Entenc que el Lluís Cabot és el teu amor d'ultramar?
Pues aquesta cançó no xerra d'això.
No parles d'ell.
No.
Què tal això de treballar amb la parella?
Bé, o sigui, en general bé, eh? Vull dir, tenc una... És un avantatge gigant per això, perquè fent una cosa creativa t'has d'entendre molt bé en qui facis cançons, no? En el Manco, en el meu cas. I amb en Lluís mos podem entendre un nivell amb una complexitat i una profunditat que ara mateix amb ningú més me puc entendre en aquest àmbit. I és una locura com poder fer feina junts i pensar del mateix, tenir els mateixos objectius. És com que... Bueno, mos entereu moltíssim, no? Evidentment.
Quan descanseu l'un de l'altre? Quan la feina és l'oci i quan l'oci és la feina?
I aquí, bé, se va notar bona.
Aquí és on arriben les tensions i les discussions.
Sí,
perquè
però...
Perquè més treballeu a casa, a l'estudi. Sí. L'heu gravat a casa, no?
Sí, clar.
Sí, tot allà dins.
Clar, aquí se desdibuixen molt les línies, tant a nivell de rols, de relació i productor i artista, com també... a dins de casa, no? Perquè com que ho feim tots allà, tot allà mateix, bueno, hi ha una part bona que és que te pots despertar per anar i començar a fer feina, però això també és una putada perquè dius, quan atur, no? Quan paro, quan desconnect... I jo ja sé que posava els límits, perquè en Lluís és una persona que faria feina 24 hores en el dia.
Qui és més workaholic, el Lluís?
Ell 100%, vull dir, jo sóc... bastant més vaga en aquest sentit, però és que també és necessari, perquè si no arriba el vespre i ja deia, vale, ara està prohibit xerrar d'això, anem a sopar, anem a ser nòvios una altra vegada, gràcies,
podem ser nòvios. Com us vau conèixer?
I de un concert de Sousa.
Ah, mira, tot queda, eh? A Mallorca?
Palma.
O? A Palma.
A Palma, un lloc que ja no existeix, que això me fa
sentir tan... De Sousa tampoc existeix.
No, clar, imagina't, jo explicant-li això als meus fills un dia, saps? Com, bueno, un bar, un local que ja no existeix, saps? En el Lisboa, saps? I, no, fent un concert seu.
Qui va perseguir aquí?
Ell, evidentment.
Ell
i jo, bueno, va ser bastant natural, vull dir, realment va ser la meva tia, perquè la meva tia i jo som com a moltes amigues, i vam anar al concert amb amics també, i ella és com, bueno, no té vergonya, saps? I li va començar a xerrar en Lluís, i mos van començar a introduir tots, però bueno, després ell me va perseguir, i ho va aconseguir.
Tots dos sou mallorquins, el vostre futur entenc que és a Barcelona, o passa per tornar a Mallorca?
Ara estem en aquell moment de dubte, no? Aquest disco és molt això, també, de començar a enyorar Mallorca, començar a veure que aquella cosa que deia d'adolescent, que tenia moltes ganes de partir i no sabia si hi tornaria, ara veig que estic un altre moment i que crec que sí, que d'algun moment voldré tornar a casa.
El que passa és que, clar, l'escena és la que és, no? Les clar. Possibilitats de... Bé, o sigui, sempre et queda, no?, venir a fer concerts aquí.
Clar, vull dir, jo... Quan m'imagino tornat a Mallorca, m'imagino venint cada dos dies a Barcelona, no? Cosa que també m'ha donat bastanta tranquil·litat, perquè el fet de tornar a Mallorca i no sortir quasi mai, no m'estira gaire, si deia, no?
Mallorca, Verbena, Tour. Quan te vaig conèixer a Verbena, vaig saber que seria un problema. Acupuntura. He tornat en el punt de partida, sense passar casella de sortida. La vida al meu voltant gira i gira, yeah. He intentat borrar-te de la llista, però veure fotos teves me les vista. I venen els dimonis. Venen els dimonis al mar. dir que aquesta peça m'ha pertorbat un pèl.
Et sinto.
Perquè jo quan vaig veure el títol dic, mira, aquí farà un homenatge al Tomeu Penya.
Duc el dimoni dins jo.
Duc el dimoni dins jo. Dic, la Maria Jaume també té el seu dimoni, també té la seva bèstia dintre seu, que canta el Quimi Portet. Però ja veuràs, puja, puja. Ben bé que has fusionat el folklore amb l'electrònica. Fins i tot hi has posat un barrufet al principi d'efecte, no?
No, o sigui, bueno, se podria semblar un barrufet. Però és una espècie de dimoni així, bastant evil, no? Eres d'intenció, com un tema així de meitat del disco que aixequés una mica les orelles. Sí. I també és superconceptual, perquè a Mallorca quan venen els dimonis és que literalment són gent vestida de dimonis amb una corda, vull dir, un palo i una corda, i te venen a pegar.
Ah, sí?
Persegueixen els nins i els hi peguen. I després els nins van amb ferides de guerra, en plan, mira, mamà, m'han pegat, saps?
I al Tomeu Penya hi ha algun moment en què dius, mira, jo com a mallorquina també faré la meva peça de dimoni, o no?
No m'he pensat en Tomeu Penya en cap moment, t'he de ser sincera.
D'acord.
No. Però és aquesta idea del dimoni com a figura màgica de les festes que mai torna gran, no? No pot tornar vell un dimoni. I tu com a nin sí que vas tornar vell, però sempre que vas a les festes veus el mateix dimoni, no?
Tens la sensació que amb aquesta peça dels dimonis i d'altres has aconseguit d'alguna manera treure't de sobre aquesta imatge de noia dolça, de noia tendra, que em consta que t'ha molestat perquè has arrossegat també durant aquests primers discos?
Jo crec que sí, però és que jo mai he tingut aquesta imatge sobre jo, no? Vull dir, jo crec que això ja és cadascú que ja s'ho anirà imaginant, i és que és problema dels altres, de veritat.
Després dels dimonis arriben les campanes.
Sonen ses campanes i se sent per tot el poble. Sonen ses campanes per dir que ja és hora. Venen uns dies que sempre esperava. Jo miro sa gent passar a través de sa finestra.
I també el sexy bolero. Pensava que hi havia pomada. Però, clar, això és a Menorca.
No, que això és de Menorca.
Això és pixapí sempre. O sigui, és vosaltres Roni Prosecco? Però això és típic de Llorito o...?
No, que va, no. No, a Mallorca són típiques les herbes.
Les herbes.
No quedava tan bé, saps?
No funcionava. Os cartos.
Partiré a sa capital.
Això com ho hem de classificar? Musicalment, dic, perquè aquí ja és...
Un merengue.
Això és un merengue de tota la vida, eh?
Sí.
Ja t'has atrevit amb tot, realment.
Bueno, és que, a més, en sa col·laboració amb Nortigà era...
Aquella Maria Jaume de la guitarra, la continues tocant o ja ha desaparegut per sempre? L'has enterrat?
No, a vegades, vull dir, per fer temes, la vaig tocar a vegades i tal. No la toc tant com abans, però... Però jo crec que hi ha qualque coseta d'aquella Maria en aquest disco, també, no? Hi ha temes més introspectius, més tristos... Hi ha moments de tot.
I amb una producció també tan electrònica, com ho defensaràs, això, en directe? Tu i el Lluís i algun músic, o...?
Sí. Som quatre músics i jo, i realment és un disc que serà molt tocat, vull dir, que quan l'estàvem fent, dèiem... Pensàvem molt en el directe i que seria molt divertit poder-lo tocar, la veritat.
Els teus besos.
Baby, jo no sé com superar els teus besos, els teus besos. Baby, jo no sé com superar els teus besos, me falten uns besos, els teus besos.
És el single, segurament, no? És la primera que vas ensenyar.
Sí.
I segurament és d'aquelles cançons que d'aquí 10 anys te la continuaran demanant. Tens aquesta sensació?
No ho sé, perquè n'hi ha tantes en aquest disc que ho xerràvem també amb en Lluís de... No en tenim
quines
ni idea.
Quines creus que perduraran? Va, juga-te-la, avui que acaba de sortir.
Uah.
Quines creus que d'aquí 10 anys continuaràs cantant en directe? Jo crec que aquesta,
mira,
sí.
Jo crec que Festa i Drama. Mira,
Festa
que
i Drama. Festa i Drama, que és la segona peça.
Sí, i és una de les meves preferides.
I els focs artificials?
Ojalà, és el que m'emocionaré cada vegada que la canti, t'ho dic.
Pensava era en
M'he trobat amb gent desconeguda. He passat un temps amb pena per de dins. M'he sentit feliç, quina moguda. Bastant estrany el moment que entens que hi ha certa gent, gent en qui no te podràs entendre. Però també és una sort sentir qui tens més a prop i que això sí que és per sempre. Fots artificials semblen bon final. Tot ha d'acabar, preciós, amb vosaltres no m'importa. Fots artificials, ha estat un bon any.
Avui, malauradament, parlem d'uns altres focs artificials amb aquesta guerra oberta entre l'Iran, els Estats Units i Israel, però, evidentment, tu aquesta la vas compondre per fer-nos emocionar d'una altra manera, eh?
Sí, hòstia, espero que sí. Va, mal rotllo, de sobte. No, aquesta cançó és una mica de les primeres que va sortir, també, per això, com de fer balanç una mica del darrer any, de les coses dolentes que havien passat i de que vas perdent gent pel camí, no?, la teva vida, però que els vincles que són forts surten molt reforçats, no?, d'aquest moment dolents. I també és una mica posant valor això, com les amistats i la família que molts donen suport cada dia.
Escolta'm, el Lluís i tu, quan teniu una cançó ja feta i tancada, quan la crispeta ja està fermentada, que diguem, qui és la primera persona que sent la cançó?
A part de nosaltres?
Sí.
Pues és que no l'ensenyava molta gent, no te creguis. En aquest disc hem tingut la discogràfica molt present i les hem anat ensenyant les cançons i m'han ajudat bastant, m'han donat molt bastant de feedback. O sigui que jo te diria que aquests, perquè la meva família, bueno, per Nadal van començar a sentir alguna cosa.
Ah, sí? Per Nadal veu ensenyar?
Sí. O sigui,
en comptes de cantar Nadales, veu sortir amb el...
Sí, sí.
Bueno, amb la festa major, eh?
És tradició, perquè el sopar de 24 sempre me diuen, vinga, mostra-mos el que tens fet, que encara no ha sortit, i m'obliguen a mostrar-ho.
Anem a la jota final de festes.
Ara que acaben les festes,
així és com s'acaba aquest Santo Domingo Forever. Ja el teniu operatiu a totes les plataformes. Estrena el 21 de març a l'Auditori de Girona i suposo que això és l'inici d'una llarguíssima gira que aquest estiu trepitjarà, doncs, tot el territori català, suposo, Maria.
Pues això és fer, sí.
Molta sort, moltes felicitats, l'enhorabona i gràcies avui per presentar-nos aquest Santo Domingo Forever, Sant Domingo Forever, al Suplement de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tres minuts passen de dos quarts d'una. El suplement avui fins les dues del migdia, connectats, evidentment, a la notícia del dia, que és aquest atac d'Israel i els Estats Units cap a l'Iran. Us ho explicàvem en directe a dos quarts de vuit del matí i ara toca actualitzar la notícia, i és que almenys hem de parlar ja de 24 morts en una escola al sud de l'Iran en l'atac conjunt dels Estats Units i Israel contra el règim dels ayatolars. Teheran respon amb bombardejos contra bases militars nord-americanes al Pròxim Orient. En aquest cas, Trump qualificava l'operació conjunta amb Israel de massiva i convida la població iraniana a la revolta contra el règim.
Sempre ha estat la política dels Estats Units, en particular de la meva administració, que aquest règim terrorista mai pugui tenir una arma nuclear. Ho tornaré a dir, mai podran tenir una arma nuclear.
A nuclear weapon.
Donald Trump també ha amenaçat de mort el règim iranià si no entreguen les armes.
To the members of the Islamic Revolutionary Guard.
Als membres de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, a les forces armades i tota la policia, us dic, abaixeu les armes i tingueu immunitat completa o feu front a la mort segura.
Face certain death.
Segons Benjamin Netanyahu, l'objectiu és eliminar el règim dels ayatolars.
Agraeixo al nostre gran amic, el president Donald Trump, el seu lideratge històric. L'atac crearà les condicions perquè el valent poble iranià agafi les regnes del seu destí.
El govern espanyol qualifica l'atac a l'Iran d'il·legal, demana respecte pel dret internacional. El ministre d'Alvarez adverteix que la violència només portarà més caos a la regió i al suplement de Catalunya Ràdio, el ministre Hurtado, una primera hora, ha demanat a Europa que aixequi la veu.
És un atac il·legal que portarà a més repressió, més règim, més violència i, sobretot, el que més em preocupa, a un desmantellament de les normes de dret internacional fruit d'un atac il·legal que només ens portarà més problemes, no? Jo crec que aquí l'única cosa que sí que vull dir és que és el moment, és el típic escenari en el qual la Unió Europea ha de fer aixecar la seva veu. I ha de dir que no es poden resoldre qüestions com aquesta a partir d'intervencions militars unilaterals, que cal defensar el dret internacional.
Doncs bé, de moment, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha limitat a fer una crida a la moderació sense acabar de condemnar totes les lletres a l'atac dels Estats Units i d'Israel. La cap de la diplomàcia dels 27, Kaja Kallas, ha demanat diàleg, però ha carregat amb força contra l'Iran. Assegura que Teheran és una amenaça greu per la seguretat mundial. Ara passen 5 minuts de 12:45 del migdia. Fem una pausa, 4 anuncis, i reprenem el fil de la que ha estat la notícia del dia amb més veus autoritzades que hi volen dir la seva.
El suplement, amb Roger Escapa. Tot és possible un dia de partir.
Fantàstic, Fermín! Fantàstic, Golàs! Espectacular!
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Barça-Vilareal a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Aquest cap de setmana el tot gira Lliga i MotoGP.
Comença el Mundial de MotoGP i al Tot Gira tornarem a fer totes les transmissions de les curses en directe al canal exclusiu digital a Univers MotoGP.
Aquest cap de setmana, a partir de les 9 del matí, el Gran Premi de Tailàndia.
I a la tarda, l'anàlisi i els protagonistes.
A la Lliga, dissabte començarem després de la TDT del Barça-Vilareal. I diumenge...
Començarem a 2:45 del migdia amb l'Elx espanyol i a les 9 del vespre, Girona-Celta.
Tot gira.
Dissabte, després de la TDT del Barça-Vilareal i diumenge a 2:45 del migdia, amb David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos quarts i mig d'una del migdia, acompanyats de nou a l'estudi de Catalunya Ràdio, del cap internacional d'aquesta casa, el Sergi Roca, i puc saludar ara la Lídia Heredia des de Washington. Suposo que fa poca estona que ha fet un bot del llit i de pet a treballar, perquè evidentment sabíem que això podia passar i realment ha acabat passant aquest cap de setmana. Lídia, bon dia.
Bon dia, me l'han fet fer, I tant. Suposo que com a l'Oriol Serra ens heu llevat avui.
Escolta'm, Lídia... A primeríssima hora hem emès aquest comunicat de Donald Trump, aquests 8 minuts enregistrats, però és que fa molta estona que s'especula que podria tornar-se a adreçar, a fer alguna mena de compareixença pública, doncs aquests propers minuts o aquestes properes hores. Estem molt pendents de Donald Trump, Lídia.
Sí, nosaltres, òbviament, aquí també. Ara el grup de periodistes que el segueix, perquè Donald Trump és a Florida, és a Mar-a-Lago, acaben d'enviar un missatge dient que no tindran contacte de què farà el president fins les nostres 9 del matí, que això són les vostres 3 de la tarda. És a dir, que de moment no hi ha novetat oficial de quina hora Donald Trump es tornaria a adreçar. És que ho estic intentant comprovar al moment, que no sigui que tinguem un altre mail nou, no. És a dir, l'últim que sabem és que els hi han dit que fins les 9 del matí no tindran contacte amb quina és l'agenda de la Casa Blanca. Òbviament això pot canviar a qualsevol moment, ell pot penjar un altre missatge a la seva xarxa social, ja ho sabeu, eh? Però aquesta és efectivament la situació, pendents de si torna a adreçar-se a la nació.
Escolta'm, Lídia, aquí una de les primeres conclusions que hem arribat és que això no serà un atac quirúrgic, sinó que en tenim per dies, i el foc ja no només és cap a un costat, sinó que evidentment l'Iran ja s'hi ha tornat i està atacant bases militars nord-americanes. Segurament som camí de parlar d'una nova guerra, que engega Trump en aquest cas.
Això no és Venezuela, efectivament. La resposta militar iraniana era un risc pels Estats Units i ja s'ha notat amb la quantitat de bases que hi ha a la zona. Trump, en aquest discurs, segur que ho heu dit, però ha parlat de possibles víctimes, que hi haurà baixes, i això aquí toca una fibra molt i molt, molt, i molt sensible. Trump no ha escoltat els seus aliats a la regió, no els ha escoltat, perquè hi havia moltes veus que li demanaven que no fes el que acaba de fer, i domèsticament tindrà molts problemes també per explicar, perquè una de les coses que més sobtava aquests dies aquí és Trump no acaba d'explicar per què, no? Per més que ell en aquests 8 minuts ha fet un... Deixeu que m'acomiadi del taxi.
I tant que sí. Vinga, en
si
directe.
Si és que puc sortir, espera un moment.
Sí, sí.
Thank you, thank you.
Thank you so much.
Un moment, perquè ara m'he liat amb el cinturó, el bolso.
Però amb Catalunya Ràdio to the world. Lídia Heredia, deixem-li un moment d'instants que s'acomiadi tranquil·la la Lídia del taxi, sí, a Sergi Roca.
La Lídia parlava a nivell intern, fins i tot hi havia hagut veus, almenys segons alguns mitjans americans, que des del mateix Pentàgon, des del mateix exèrcit, li havien desaconsellat fer aquest cas. Una oposició que no havia agradat gens, evidentment, a Donald Trump, no li agrada que li portin la contrària, però per les dificultats que implica i per les conseqüències a nivell regional que ja està passant ara mateix, que estem veient aquests atacs no només a les bases, bueno, d'entrada a les bases nord-americanes al Golf, però també veurem fins a quin punt això s'estén més.
Lídia, estàs deixant propina, eh?
Ja estic. Em sentiu?
Sí, i tant, perfectament. Només faltaria, home. Escolta'm, estem en directe, són coses que passen, i evidentment els taxis a Washington suposo que has de deixar una mica de propina, Lídia.
És obligatori. No, el que diu el Sergi és exactament així. S'havia publicat que no tothom ho veia clar, i a més tindrà un problema amb l'opinió pública. Trump primer haurà d'explicar com pot ser si el juny havien destruït per no sé quants anys la capacitat nuclear iraniana, perquè hi han de tornar. I després, que ell sempre ha estat el president que ha promès no només no engegar guerres noves, sinó sortir dels conflictes. Doncs bé, efectivament, acabem d'obrir una de conseqüències imprevisibles, sense passar pel Congrés, i amb unes eleccions legislatives d'aquí a 8 mesos. I amb un missatge que ve a dir el poble iranià ja s'ho farà, no? És a dir, posa tota la responsabilitat de nosaltres. Aixequem el vesper, o sigui, donem una patada al vesper, i després vosaltres tindreu l'oportunitat, ja l'agafareu. Ja veurem. Crec que entrem ara en un moment molt imprevisible i molt delicat. I que Trump, una vegada més, fa el que vol i quan vol, i cap dels missatges previs els podem agafar com a segurs, perquè hi havia negociacions en marxa, previstes de reprendre la setmana que ve.
Lídia, gràcies per aquest anàlisi d'urgència. Et deixem treballar en pau. Una abraçada ben forta i fins aviat.
A tots. Adéu.
2 minuts per arribar a 3:15 del migdia, en directe al suplement, connexió amb Washington i connexió... digues, Sergi, tens una última hora?
No, estava veient que estan havent-hi declaracions, o almenys missatge del president espanyol, Pedro Sánchez.
A veure si el podem sentir.
Si més no, deu ser un comunicat, això no ho tinc clar.
Sí, perquè no veig cap mena de comparació.
Qui ho recull és l'agència Reuters, almenys el que veig ara d'entrada, amb aquest rebuig de l'acció unilateral militar per part dels Estats Units i d'Israel. Per tant, ja ens imaginàvem que aniria per aquí, però molta més contundència que no pas la cap de la diplomàcia comunitària.
Ha fet un tuit.
Que ni tan sols ho ha condemnat.
Sí. Ha fet un tuit Pedro Sánchez. Refusem l'acció militar unilateral dels Estats Units a Israel, que suposa una escalada i contribueix a un ordre mundial incert i hostil. Estic traduint, refusem igualment les accions del règim iranià i de la Guàrdia Revolucionària. No podem permetre una altra guerra prolongada i devastadora a l'Orient Mitjà, i exigim la desescalada immediata del
i el ple respecte del dret internacional en línia del que deia el ministre Urtasun aquest matí al suplement. Un altre focus i un actor importantíssim de tot plegat, evidentment, Rússia. Allà hi tenim la Cristina Solies, a Moscou. Cristina, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com s'ho mira Putin, tot plegat?
Doncs mira, de moment Putin en silenci, però sí que n'ha parlat tant l'expresident Dmitri Medvedev, que ha parlat amb sorna, com ell ho fa normalment, dient que el pacifista ha tornat a mostrar la seva cara. I també tenim ja un comunicat del Ministeri d'Exterior rus que considera imprudent aquest atac contra un estat sobirà independent. Diu que no respon a cap provocació prèvia i que viola el dret internacional, i alerta que es tracta d'una aventura perillosa que posa la regió a la boca a una catàstrofe no només humanitària i econòmica, sinó que possiblement també radiològica. També retreu a Israel, que diu que en els últims dies havien assegurat que no tenien cap intenció d'agredir a l'Iran i han fet tot el contrari del que els hi havien dit els funcionaris russos. Per cert, són tot arguments que se li podrien aplicar a Rússia en el cas d'Ucraïna, i ells ho critiquen en aquest cas amb els atacs dels Estats Units i Israel cap a l'Iran. El Kremlin també ha criticat que els Estats Units hagin camuflat aquesta ofensiva sota l'aparença d'un procés de negociació, ara ho deia la Lídia també, és a dir, que juguin aquest joc de nosaltres estem negociant, volem intentar-ho per la via diplomàtica, que després acabi havent-hi aquest atac, potser ara no tant per sorpresa, però també... I Rússia, val a dir que sí que és un dels principals socis de l'Iran a nivell internacional. L'any passat van signar un acord d'associació estratègica en què no implicava l'ajuda mútua en defensa, però sí que durant aquests 4, ja gairebé 5 anys que dura aquesta guerra d'Ucraïna, l'Iran ha estat qui ha estat proporcionant armes i sobretot aquests drons Shahed que han fet tan mal a les ciutats ucraïneses, i per tant el que veiem ara és que Rússia només està oferint com a mediador d'aquest conflicte, que ells poden mediar per intentar rebaixar aquesta escalada, i per tant veurem què és el que passa, perquè segurament si ens fixem en el patró que ha tingut Putin, no dirà res, com a molt això s'anirà oferint com a mediador i deixarà que sigui el Ministeri d'Exterior rus, Medvedev, qui condemnin els atacs i qui apugin el to, perquè és el mateix patró que ja va fer, per exemple, el geni amb Venezuela.
Tu ara, Cristina, hola, bon dia. I ho esmentaves, el tema armament i aquesta aliança, sobretot en aquesta guerra d'Ucraïna, s'ha vist sobre el terreny amb aquests drons Shahed. Tu acabes de tornar, de fet, de la guerra, de la part ocupada del Donbass pels russos. Això encara se certifica que estan fent servir aquest tipus d'armament?
Ara, últimament, el que ens comentaven allà és que estan fent servir armes antigues. És a dir, que pels números que trobaven els ucraïnesos, els russos estaven fent servir armes d'aquelles que tenen en el magatzem, allò, en l'última habitació del magatzem, no? Això també els donava algunes pistes de que Rússia ja no té, ja no disposa de tant armament com havia tingut, que d'alguna manera se'ls està gastant. I és veritat que en l'últim any, en els últims mesos, Rússia ha accelerat moltíssim la seva producció de drons, ha creat la seva branca de l'exèrcit dedicada exclusivament als drons. S'ha posat les piles fins al punt que Ucraïna ja no té aquesta superioritat en els drons en el camp de batalla, i és veritat que els Shahed durant l'inici de la guerra li van servir moltíssim, perquè li van servir per marcar aquesta diferència amb aquests atacs indiscriminats cap a les ciutats, però últimament Rússia ja té els seus propis drons i és capaç d'haver-los evolucionat fins al punt d'haver gairebé superat, no?, la indústria ucraïnesa. Per tant, sí que li ha servit moltíssim, i no només drons, tenim constància que també li ha proporcionat un altre tipus d'armament. Per tant, ha sigut un soci molt important per a Rússia en aquesta guerra d'Ucraïna, i ara hem vist en els últims mesos, i aquesta vegada una vegada més, com Rússia d'alguna manera la posició que agafa és aquesta de braços plegats, però és que no, segurament... Hi ha una part de voluntat i hi ha una part també d'incapacitat. És a dir, Rússia ni pot ni li convé sortir en defensa de l'Iran. Primer perquè, el que dèiem, té tots els seus recursos destinats a la guerra d'Ucraïna. I després també perquè hi ha aquesta part diplomàtica amb el degel que hi ha hagut aquest últim any amb els Estats Units, que no vol enfrontar-se ni amb Washington, ni amb Donald Trump al capdavant, ni tampoc amb Israel, perquè amb la guerra de Gaza també hem vist com no ha fet sang en cap moment i com ha intentat mantenir les relacions diplomàtiques amb Israel.
Vols afegir alguna cosa, Sergi?
Sí, no, el fet d'aquesta aliança s'ha vist moltes vegades que el primer país on viatjava el cap de la diplomàcia iraniana quan hi ha problemes com aquests que estem veient avui mateix, doncs era Moscou. Per tant, directament els bitllets comprats, bé, comprats no, l'avió en direcció cap a alguna banda per part de Teheran és sempre cap a Moscou.
Cristina, una abraçada cap a Moscou també. Cuida't, fins ara.
A vosaltres, adéu.
Adéu. 4 minuts passen de 3 quarts d'una del migdia. Més reaccions. Podem saludar a aquesta hora l'escriptora i politòloga iraniana Nazanin Armanian. Nazanin, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Muchas gracias.
M'entens en català, oi?
Sí, perfectamente.
Perfecte. Quina és la teva mirada sobre el que està passant i què en saps de dins de l'Iran, de tota la població, tenint en compte com estan les comunicacions i internet també, que s'ha tallat?
Sí, sí. Mire, es que este ataque para el régimen islámico ha sido una sorpresa, porque ellos pensaban, porque ellos no tienen ni idea de geopolítica ni de los equilibrios de la fuerza en la región. Ellos pensaban que Donald Trump no les iba a atacar porque estamos en invierno y el precio del petróleo subiría y esto perjudicaría a un Trump que está en la víspera de las elecciones de noviembre. Luego, justamente como las bases sociales de Trump están en contra de otra guerra en Oriente Medio, no lo haría. Pensaban, tenían esta esperanza, por eso se lanzaron a estas negociaciones en Ginebra y se dieron hasta prácticamente paralizar todo su programa nuclear. Sin embargo, Trump tiene otros problemas. Justamente como tiene un escándalo sexual, por un lado, el tema de los aranceles que el Tribunal Supremo se les ha, digamos, desactivado, el tema de la inmigración, la derrota ante China, porque ellos, Donald Trump pensó que podía con una serie de medidas paralizar el crecimiento y el avance de China a nivel económico comercial y no ha podido ni podrá hacerlo. Todo esto son algunos motivos personales, digamos, de Donald Trump para lanzar a un ataque que él en un principio se negaba. Pero sin duda ya tienen atado todos los hilos y podrán derrocar al régimen islámico.
Has aconseguit comunicar-te amb algú a dins de l'Iran aquestes últimes hores, tenint en compte com estan les comunicacions?
Sí, tenemos otras formas de comunicarnos con los iranis.
Què t'arriba des de dins? Què et diuen?
Bueno, el pueblo está ahí, claro. Lo que sucede es lo siguiente. La gente pensó en las últimas manifestaciones de hace un mes, mes y medio, pensó que iban a derrocar al régimen y como Reza Pahlavi, que la han desempolvado los americanos y los israelíes. De repente pero les prometió una intervención militar de Estados Unidos para salvarles. Y no ocurrió, porque esto no tocaba en aquel momento, ¿no? Entonces, hubo una masacre tremenda. Estamos hablando de al menos 10.000 personas asesinadas en las calles, decenas de miles de iraníes detenidos que ahora, mire, mi principal preocupación, ¿sabe lo que es? Es que tanto el régimen como Israel matasen a los presos políticos que están ahí encerrados, porque son los únicos, las fuerzas progresistas de Irán. El resto son las fuerzas reaccionarias, tanto islamistas que quieren mantener este sistema totalitario, como los de Reza Pahlavi, que es otra fuerza reaccionaria que quiere restaurar la monarquía en Irán. O sea, esta es ahora la preocupación es la suerte que pueden correr decenas de miles de presos políticos.
Tot i així, com ens hem d'imaginar, si és que tens informació i realment has aconseguit contactar amb algú de dins, què està passant ara mateix als carrers de Teheran? Perquè hi ha especulacions de que sí, hi ha gent que ha sortit al carrer, gent que està intentant fugir de Teheran. Què en saps del que està passant a dins?
Bueno, una parte de la población ya estaba después del mes de enero y las masivas detenciones, porque el régimen, aunque aquí ya no se hablaba de Irán, pero el régimen seguía las redadas, ha expedido la pena de muerte para al menos 100 iraníes, que la mayoría además son menores de 25 años. O sea, la situación era ya tensa y muchos iraníes pudientes han podido salir o están saliendo desde la frontera de Armenia o Turquía, vía terrestre, principalmente porque Turquía ha suspendido sus vuelos a Irán. Esa es la gente que puede salir, pero el resto están ahí haciendo parte, en parte, su vida normal, en parte expectante a ver qué pasa. La situación es tensísima.
Hola, bon dia. T'atreviries a dir què passaria o què passarà si Ali Khamenei és eliminat o ha estat eliminat arran d'aquests atacs. Ho dic perquè...
Hi ha algunes informacions que apunten cap aquí, Sergi?
Apunten que seria un dels objectius.
Home, això ho tenim clar.
Això és així. A partir d'aquí, tot el que pugui sortir, fins que no hi hagi confirmació del règim, això és evident que serà pura especulació.
És a dir, què passa si mor el líder suprem, Ali Khamenei?
I més tenint en compte que ja havien posat l'Arijani com a successor, si això passés.
Sí, bueno, Ali Khamenei será eliminado, si no ha sido hasta ahora, será eliminado sí o sí, porque es lo que representa a esta etapa, simboliza la República Islámica, y si quieren poner fin a la República Islámica, tienen que matar sí o sí a Ayatollah Khamenei, y entonces se desmoronará el régimen. A ver, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un sistema como si fuera una secta. Es una secta chiita, que además no es cualquier chiismo, no es el chiismo que profesa la gente normal iraní. Se llaman los chiíes joseiníes. Josein era el tercer santo del Islam, por el que, por su martirio, incluso en España, en Cataluña, los musulmanes chiitas, pakistaníes, por ejemplo, en el Raval, celebran una ceremonia de autoflagelación. No sé si lo habéis visto alguna vez, que sangran por la espalda, por la cabeza. Este es el tercer mártir del chiismo. Ali Khamenei pertenece a esta secta, que se llama la secta de los Joseiniyun, que ellos tienen el meta de morir hasta el final luchando con el enemigo. El enemigo puede ser el pueblo iraní, o puede Estados Unidos, o cualquier entidad que ellos en un momento determinado consideren enemigo. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos intentaron llegar a un acuerdo nuclear con los representantes de Trump desde hace meses. No lo han conseguido. ¿Por qué? Porque Donald Trump sabe que Ayatollah Khamenei miente, Khamenei sabe que Donald Trump miente. Estamos ante dos estafadores profesionales que no dicen la verdad. Khamenei quiere sus armas nucleares y Donald Trump no quiere permitir que ningún estado en Oriente Medio, incluso Turquía, que es amigo, tenga bombas nucleares, salvo Israel. Por lo tanto, ahí era un periodo, estas negociaciones fueron una pantomima para prepararse para una guerra que iba a caer sí o sí. Y obviamente el régimen islámico, teniendo en cuenta sus características, su aislamiento a nivel interno, a nivel externo, olvídense que China y Rusia vayan a socorrer a Ayatollah Khamenei, ¿no? Eso no lo han hecho ni siquiera con Maduro, que es un aliado más cercano. Por lo tanto, ahora ya ha tocado no solo es destruir las centrales nucleares, las bases militares de Irán por parte de Israel y Estados Unidos, sino un cambio de régimen. Esto está ya preparado. Mire, en el momento que sacan a Reza Pahlavi del armario, entonces esto ya se ve que están fabricando un líder para el futuro del régimen islámico, para que no hubiese un vacío del poder en un Irán tan estratégico, tan grande y tan poderoso. Por lo tanto, posiblemente Reza Pahlavi, junto con un militar del ejército clásico, tomarán las riendas del poder.
És la lectura de la Nazanin Armanian, escriptora, politòloga iraniana. Moltes gràcies per atendre avui la trucada del suplement. Gràcies i bon dia.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
2 minuts per la 1 del migdia. Pausa, notícies i continuem el suplement avui fins les 2. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa. Existeixen 3 tipus de negoci. Els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en 3 mides. Volvo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Bon dia, són les 2. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'excés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu. Prepara't per gaudir d'un joc de llegenda en català. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. Amb la flauta i la màgia plantaràs cara al tirà. Encén la revolta de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals. No podràs parar de jugar.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.